catalunyacristiana.cat i el 93 409 27 70.
Radio Astel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Totes les coses de la creació són fills del pare i germans de l'home. Déu vol que ajudem els animals si necessiten ajuda. Tota criatura, amb desgràcia, té el mateix dret a ser protegida. Sant Francesc d'Assís. Avui, 4 d'octubre, s'inicia a Ràdio Estel la veu dels animals i la natura, un espai informatiu i de conscienciació. Un dia especial que coincideix amb el sant del Papa Francesco i amb una altra data molt significativa, la festivitat de Sant Francesc d'Assís, patró. Des de l'any 1980, dels animals i la natura. També és el Dia Mundial dels Animals. Francesc d'Assís, que va néixer l'any 1182 a la ciutat italiana d'Assís, fou fill d'una família benestant. El seu pare fou un antic comerciant. Va decidir renunciar a tots els seus privilegis per seguir l'exemple de Jesucrist, escollint una vida religiosa d'absoluta austeritat. Durant el seu recorregut religiós, Sant Francesc va fundar l'Ordre Franciscana. Declarat sant i canonitzat l'any 1228, podem observar com la seva imatge es troba representada molt sovint envoltada d'animals, unes imatges que el defineixen. Doncs Francesc d'Assís, a més d'estendre la seva passió pels més humils i desfavorits, va treballar també al seu favor desenvolupant especial empatia per la natura i les criatures del planeta, comprenent i divulgant que el sol, la lluna, els arbres, els rius i els animals eren part de l'obra de Déu que havia de respectar, admirar i protegir. Així va deixar constància amb el seu càntic religiós titulat El Càntic de les Criatures, conegut també com El Càntic del Germà Sol, una lloa d'alabança i respecte a la natura i a totes les criatures del planeta.
Doncs amb aquesta cita de Sant Francesc d'Assís us donem la benvinguda, us diem bona tarda a la veu dels animals i de la natura, un espai setmanal que s'emetrà cada divendres de contingut divulgatiu, didàctic i d'entreteniment dedicat al món dels animals i la natura, un espai que ha estat creat i dirigit per l'ONG ADA, com heu pogut sentir, l'Associació de Defensa de Drets dels Animals. En aquesta tasca ens ajudaran la Mar Jansà. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Aquí hem pogut escoltar fa uns minutets. A la part de control tècnic tindrem el Mario Ramírez i una servidora que us parla, Arantxa Fernández. Tot i així, aquest programa compta amb un gran equip darrere. I primer de tot, jo us volia presentar la Carmen Méndez, que és la presidenta de la ONG. Bona tarda, Carmen.
Hola, bona tarda. I bona tarda als amics i amigues que ens escolten. Avui és un dia important per nosaltres. Iniciem un programa de ràdio dins d'una emissora important a Catalunya, Ràdio Estel i Ràdio Principal, amb una reconeguda trajectòria. Durant els 37 anys de recorregut i d'activitat de la nostra associació ADA defensant els animals, hem fet moltíssimes coses i ara tenim l'oportunitat de començar una de nova, com és la comunicació amb els oients. Estarem amb vosaltres els divendres, amb una hora distesa per parlar-vos dels animals i la natura, amb un format planer i entretingut. Això és almenys el que desitgem. El contingut, us avanço, que estarà distribuït en diferents espais. Us oferirem un petit recull de notícies, explicarem costums i algunes de les fascinants facultats que tenen els animals i que ja voldríem a vegades per nosaltres mateixos. Hauran entrevistes amb persones que coneixen a fons el comportament i les seves necessitats vitals. També us informarem del què podem fer per cuidar de la natura i el perill en què es troba. Vindran personatges, convidarem a protectores perquè ens expliquin la seva situació, les seves experiències i necessitats. Organitzarem taules rodones. També hi haurà uns talls de música presentats per el Manel Cases, que ara us parlarà, per acompanyar i amorosir aquest espai. Dins del que serà l'espai de les adopcions, la nostra companya Neus Aragonès també participarà molt activament per ajudar a trobar un segon llar, una segona llar pels animals. Com veureu, les idees són moltes i els nostres desitjos són aconseguir que aquest programa sigui un espai de trobada i les persones que ens escoltin us sentiu a gust. Aquest projecte ha estat possible gràcies a l'amable oportunitat que ens ofereix Ràdio Estel i Ràdio Principat. En definitiva, que entre tots l'equip humà ho farem el possible per intentar reforçar els vincles d'unió amb el nostre fascinant planeta, utilitzant com vehicle de comunicació aquest espai radiofònic que hem titulat La veu dels animals i la natura.
Doncs, com hem dit, aquesta ONG, a la Carme, l'acompanya el Manel Casas.
Hola,
bona tarda.
Arantxa, se't saluda.
Bona tarda, Manel.
Bona tarda. Doncs, bueno, la nostra presidenta ja s'ha explicat abastament com volem que es porti aquest programa. Ara sereu vosaltres els que tindreu que jutjar-ho i dir sí o no, o deixar-nos continuar o treure'ns. A mi m'ha tocat una cosa que m'agrada moltíssim, que em fa molta il·lusió, que és fer els espais musicals. Però, de totes formes, ja remenarà la cua per aquí, també.
Ja es farà sentir.
Sí.
I, per altra banda, tenim a la Neus Aragonès. Bona tarda,
Neus. Hola, bona tarda.
Tu què ens aportaràs al programa?
Doncs, com ja ha dit molt bé la Carme, doncs estarem aquí amb les adopcions per intentar donar una segona oportunitat als que han estat abandonats. I amb tot l'equip doncs, treballarem, doncs, com també ha dit la Carme i també el Manel, que es converteixi aquest programa al punt de trobada per tots els que estimem i respectem els animals i la natura, i també per obrir els ulls als que encara desconeixen la sensibilitat dels nostres companys de planeta.
Doncs molt bé, fetes les presentacions. Si us sembla, ara fem un repàs, fem un sumari del que tindrem avui al programa. Com ja ha dit molt bé la Carme, començarem fent un repàs de les notícies més destacades. Ens posarem dins de l'actualitat per saber què es cou a l'olla dins del món de la natura i dels animals. I després tindrem la secció del Sabies què, on la Mar ens explicarà curiositats sobre les tortugues marines, en aquest cas. Seguidament parlarem amb l'Oriol Ribas, etòleg, sobre com hem de tractar gossos i el seu comportament. Digues, Neus.
Perfecte, l'etologia, et anava
l'etologia,
a apuntar.
L'etologia. I seguidament tindrem un bloc musical, tindrem dos, un abans de començar l'entrevista i un després. En aquest cas el primer serà de música americana i en el segon cas, Manel, serà de música catalana, és així?
Música catalana de l'última marató, que es mereix molta atenció.
Doncs sí, un acte solidari que tots hem de recolzar, actes solidaris.
I que s'està preparant la propera ja.
Doncs sí, ja d'aquí dos mesos, ja sí. Serà desembre i ja hi tornarem a ser.
Sí, senyor.
I per acabar el programa, el que farem serà, com ha dit molt bé la Neus, doncs parlar de diversos gossos i gats, a veure qui ens portarà en aquesta ocasió, en l'espai de SOS Adopcions.
És correcte.
Així doncs, comencem el programa d'avui.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Doncs ara sí, és moment d'endinsar-nos a l'actualitat i parlarem primerament de les corrides de toros que finalment no seran declarades bé d'interès cultural. Aquest dimecres la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats feia un gir de 180 graus i canviava el nom d'interès cultural pel de patrimoni, desfent les pretensions taurines de la ILP que es va presentar al Parlament espanyol. L'acte de presentació, que va ser acompanyat pel president del Congrés amb una solemne recepció a la Sala de los Passos Perdidos i de la coneguda foto enmig de l'hemicicle tall d'una similitud taurina, i ara aquest acte se'ns en va en orris. El canvi ha estat perquè un reconeixement de bé d'interès cultural és privatiu dels béns materials o mobles o immobles, a més d'una sèrie de circumstàncies jurídiques que no s'haguessin pogut defensar de cap de les maneres. Amb aquesta nova denominació, el tema es defineix com un reconeixement cultural que no afectarà l'actual prohibició de les corrides de toros a Catalunya. Ara passarà al Senat i després al Congrés per la seva ratificació. El que resta pendent és la resolució del Tribunal Constitucional per la denúncia que va tramitar el Partit Popular contra l'aprovació, de la llei catalana. Ara la Neus ens parlarà d'un acte que hi va haver dins de la Mercè d'aquest any.
Doncs sí, durant les festes de la Mercè 2013 a la plaça Catalunya es va celebrar la 18a mostra d'entitats d'associacions de Barcelona. Entre les moltes activitats es va poder veure Adopta Barcelona, organitzat per l'Ajuntament de la ciutat, un espai de promoció de la tinença responsable i l'adopció d'animals de companyia amb la participació d'altres entitats animalistes. Ada hi va ser present a l'espai auditori amb la projecció del documental Article 337, treball que va ser guardonat amb el premi en l'apartat d'ONGs en el Festival Telenatura 2011. Aquest documental, que ja ha estat emès pel Canal 2 de Televisió Espanyola i que actualment es pot veure a YouTube, presenta diferents entrevistes i situacions, posant especial èmfasi davant la situació que viuen els gossos llebre destinats a la caça en moltes zones d'Espanya. La projecció vol conscienciar i acabar amb el maltractament animal i l'abandonament d'animals de companyia.
I acabem parlant d'una llei italiana. El dia 27 de desembre va entrar en vigor el reglament del Ministeri de Transport italià aprovat des de feia 2 anys. Aquest diu que els conductors i vianants italians han de socórrer, com ja està establert amb les persones, a gats, gossos i d'altres animals que hagin estat atropellats a la carretera. Aquesta llei no tan sols és aplicable al conductor que pugui provocar l'accident, sinó també a totes aquelles persones que vegin l'animal accidentat. Segons el reglament, el conductor haurà de transportar l'animal en el seu vehicle fins a una clínica veterinària, tal com ho faria si portés una persona accidentada per tal d'arribar al més aviat al centre. Els altres conductors li han de permetre el pas, quedant també exempt de multes per les autoritats degut a l'excepcionalitat del cas. Amb aquesta nova normativa, Itàlia se situa en els primers llocs d'Europa i del món occidental amb mesures de respecte i protecció als animals.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Continuem a la veu dels animals i de la natura i en aquest cas tenim aquí amb nosaltres la Mar.
Hola, què tal?
Que ens parlaràs avui en la secció de Sabies que de les tortugues marines. Què ens portes?
Doncs sí, mira, podem començar situant aquests animals dient que l'origen de les tortugues es remunta a centenars de milions d'anys, però cal dir que en els últims 30 anys les seves poblacions han minvat de forma considerable. La seva delicada situació és un dels símbols més representatius dels efectes negatius i de la pressió humana sobre les espècies i el medi ambient marí i terrestre. Entre els perills que amenacen la seva supervivència hi figuren la degradació i destrucció del seu hàbitat i lloc de posta, les xarxes de pesca, els hams del palangre, la recol·lecció dels seus ous, les captures accidentals, la pol·lució marina que els hi provoca alteracions i malalties, així com la ingesta de plàstics que confonen amb meduses. Al Mediterrani, les tortugues marines han perdut nombroses platges de posta com a conseqüència del desenvolupament urbanístic i turístic.
Doncs moltes gràcies, Marc. Fins la propera setmana.
Que vagi bé. Bon cap de setmana.
I ara nosaltres el que farem serà relaxar-nos una mica i entrar dins de la secció de música.
Thank you.
Hola, amics i amigues. Soc en Manel Casas. A mi em pertoca presentar-vos un breu espai musical. Vull que això sigui variat, a mi, i molt focalitzat amb aquella música a vegades oblidada, però inoblidable. Donarem entrada a una varietat d'estils, pensant sempre amb els nostres oïdors. També recollirem qualsevol suggeriment que tingueu a bé fer-nos. Iniciem, doncs, aquest espai amb una veu. La veu és la del Tony Bennett, aquell cantant que ja triomfava en els anys 50 i 60 i que fins avui, fixeu-se, als seus 86 anys, podríem dir que està aconseguint els seus majors èxits. El primer tall és Smiles, somriures. Potser el que poca gent sap és que el seu autor és el Charlie Chaplin, que la va presentar a la seva pel·lícula Temps moderns. I el segon tall, que passarem sense interrupció, és The Lady is a Tramp. És un duet amb, i no us ho dic perquè us ho diré més tard, penseu que entre les dues gravacions hi han 53 anys. Escolteu-les.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. You'll find that life still worthwhile if you just smile.
Dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It
it so.
I hate California. It's crowded and damn.
That's why the lady is a
tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Jeter's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no?
I'm all alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal, www.adaong.org. Telèfon 902-1976-00.
Doncs avui, en el nostre primer programa, tenim el nostre primer convidat, que és l'Oriol Ribas. Bona tarda, Oriol.
Bona tarda.
L'Oriol, per conèixer-lo una miqueta, que fa, és etòleg, és nascut a Barcelona i és llicenciat en Ciències Biològiques. L'Oriol es dedica al comportament caní des de l'any 1995 i una part del seu treball consisteix en l'assessorament a l'hora de triar un gos de companyia i a treballar amb cadells per prevenir el desenvolupament dels problemes més habituals. És així, Oriol?
Exactament així.
Doncs per la gent que ens escolta, que potser no sap què és això de l'etologia, com ho explicaries tu? Perquè aquesta gent que potser no ho sap es pogués fer una miqueta la idea.
D'acord. Cada cop és més conegut, però diguéssim que l'etologia és la disciplina de la biologia que estudia el comportament animal. És una ciència molt, molt jove. Els pares de l'etologia van ser el Conrad Lorenz, van ser tres, a l'any 1973, és a dir, que relativament recent. I és una ciència integradora. Aglutina coneixements d'evolució, de genètica, de neurobiologia, de certes, diguéssim que veu d'altres disciplines, també.
Això vol dir que les branques d'investigació ara deuen ser moltes, perquè sí. Tot just ara es comença a estudiar.
Això mateix. Hi ha molt camí per recórrer, encara.
I quins són els objectius que persegueix?
Bueno, bàsicament serien quatre punts. És l'estudi de la conducta animal i normalment ens centrem en quatre preguntes, que és la que es va proposar el Nico Tinbergen, que és quins són els mecanismes responsables d'una conducta, és a dir, quan apareix una conducta i quan desapareix i quins són els mecanismes implicats. Després hi hauria una altra pregunta que seria la funció que té aquesta conducta, no? Per exemple, una resposta a por té molt sentit perquè protegeix l'individu. Si no tinguéssim por del foc cometríem actes imprudents i aleshores el nostre organisme sobreviuria. L'altra pregunta seria com s'origina la conducta al llarg de la vida de l'individu, vale? I l'últim punt és com ha evolucionat aquesta conducta, ja des d'un punt de vista ja més global.
I en les teves funcions diàries, què és el que fas tu com a etòleg?
Val, o sigui, la meva finalitat és que regni l'harmonia entre la part canina i la part humana, punt. Aleshores, les problemàtiques més habituals doncs, solen ser destrosses, agressivitat, conductes d'eliminació, és a dir, que quasi pipís, fòbies, pors, i llavors en menor mesura doncs, hi ha estereotípies i altres problemes. També hi ha un altre molt freqüent, és poc control sobre el gos, que la gent no el domina.
I això com ho fas? A partir de cursos? Fas visites a domicili?
Exactament. Jo diguéssim que més que una consulta, sí que col·laboro amb veterinaris i a les seves consultes faig cursos de cadell, sobretot, però bàsicament treballo a domicili, que és on hi ha la problemàtica. I un punt fonamental és la participació activa de l'amo. De poc serveix si jo durant una hora faig una determinada tasca i les 23 hores restants del dia l'amo fa el contrari, no anem a parar enlloc.
O sigui que és un treball conjunt.
Això mateix.
És que tu els hi dones unes pautes...
Exacte. Jo marco unes directrius, normalment ho exemplifico perquè hi ha coses que no són senzilles, només amb les paraules, que ho vegin, marco una mica el camí, ho deixem una mica encarrilat i llavors es tracta que ells ho vagin seguint.
I quins són els principals problemes que trobes?
Bueno, seria una mica aquests, però tot aquest llistat que t'he dit, no? Jo crec que és degut a bàsicament, que no s'ha fet una tasca adequada de prevenció. Jo penso que, o sigui, com que és una ciència molt jove, determinats problemes quan estan en fase aguda, la solució sol ser complicada, aleshores hem de fer molt èmfasi en la prevenció, i en casos... Hi ha determinats problemes que només que s'haguessin tingut en compte, per exemple, la fòbia als sorolls, no? Els petards de Sant Joan o els trons de les tempestes, només que la fase cadell haguessin fet una cosa tan simple com comprar-se un CD d'efectes especials i anar-li posant repetidament, a quasi que amb tota seguretat aquest problema no el tindríem. Si la gent... Clar, la gent ho desconeix, però un cop s'ha trobat amb això, si ho hagués sabut, ho hagués fet, però, vamos, encantant de la vida, I llavors l'altre punt que considero que també és molt important i que és on falla la major part de la gent és que no se sap comunicar amb el gos. O sigui, no saben entendre amb ell. Normalment s'abusa molt del càstig. Se sol aplicar malament, a destemps, i se sol aplicar malament. I a més és una cosa que intuïtivament la gent ho té com molt interioritzat, no? Doncs si no... Vull que em salti, pum, l'estiro cap avall. O sigui, sempre és penalitzar. El càstig només no ensenya. Hauríem de fer èmfasi en que quan hi ha una conducta indesitjada, el que caldria és interrompre-la, d'acord, i ensenyar una conducta alternativa, perquè si només castiguem no anirem molt lluny.
O sigui, ensenyar d'una manera no... No allò de si l'animal es porta malament, doncs càstig.
És que... Tradicionalment, l'ensinistrament clàssic tirava molt de càstig. I avui en dia han sortit... O sigui, hi ha hagut una petita revolució en el sector. I a base de reforç positiu i càstig negatiu, que no sé si sabeu ben bé el que és, si voleu us ho explico, es aconsegueixen resultats admirables. No dic que en un moment determinat no es pugui aplicar el càstig amb una mesura adequada i en el moment adequat i de forma consistent, que això no sé. Però és que fent èmfasi en aquests dos punts, és molt més agradable pel cadell i és molt més agradable per l'amo. L'amo s'ho passa, o sigui, s'ho passa molt bé, i el gos més. O sigui, de fet, ensenyar-li coses al gos acaba sent una cosa... És com un joc, és un joc sotmès a unes regles i és una cosa enriquidora pel gos. Va haver-hi un estudi molt, molt seriós amb... Eren 3.000 o 12.000 gossos, ara no ho recordo exactament, a Austràlia. Van fer unes proves... La majoria es passaven tot el dia sense fer res. Aleshores, el fet d'ensenyar-li cosetes, que jo haig de reconèixer que abans no era gens partidari, li dona, diguéssim que li enriqueix la vida.
I l'incentiva, també.
Exactament. El fas treballar.
La Carme, que està aquí amb nosaltres, que ens acompanya durant l'entrevista, Què en penses, Carme?
Hola, Oriol. Bueno, ja ens coneixem de fa molt temps i, a més, sóc una admiradora del treball que fa l'Oriol, que sí. No, ara, això últim... Volia fer una pregunta, però filant una miqueta amb el que estaves dient, quan parles del reforç positiu, és una mica del que ha passat també, que ha revolucionat el sistema dels zoos, que és donar...
Exactament, exactament.
Perquè els animals diuen que es moren d'avorriment quan no tenen cap estímul que els...
Això mateix. I no només per enriquiment ambiental, és a dir, l'ós polar, doncs, en lloc de donar-li el menjar, doncs ara li compliquen la vida, perquè clar, aquelles quatre parets se li fa l'existència molt pesada. Aleshores, doncs, per exemple, li entreguen un salmó, però dins d'un tros de gel enorme, de forma que ell hagi de barrinar com aconseguir...
Bueno, de fet, als humans ens passa el mateix, O sigui, que hi ha hagut estudis de persones en la presó que també han tingut que fer-los fer coses perquè, si no, es donaven les mateixes pautes en negatiu d'ells, no? Desenvolupaven unes pautes negatives.
I, perdona, i en el zoo, a més d'això, d'enriquiment ambiental, que li diuen, també es treballa amb medical training, és a dir, ho haureu vist, ho podeu baixar-vos per YouTube, hi ha molts vídeos, de com ensenyen, en lloc d'anestesiar amb un dard l'animal en qüestió i llavors fer-li de tot, treballar que el gos et doni l'animal en qüestió t'ofereixi la part on has de punxar o t'aixequi la pota de l'elefant perquè puguis examinar qualsevol...
Que faciliti.
Exactament, la tasca dels veterinaris.
Doncs jo et volia preguntar una cosa des del teu punt de vista d'etòleg, perquè tu has degut visitar molts gossos. Jo tindria la meva opinió com a persona que ha tingut gossos, però no a nivell científic com tu. Doncs, tu creus que els gossos tenen diferent personalitat cada un? O que hi ha dos gossos iguals?
Es pot arribar a parlar de personalitat.
Sí, unes pautes comuns i unes diferents, perquè a vegades tenim entre germans mateix d'una camada, veiem que un desenvolupa un tipus de caràcter i l'altre diferent, no? També suposo que serà genèticament com els germans, no?
Es podria arribar a parlar de personalitat. Normalment el que diuen els més és temperaments diferents.
Sí.
L'excitabilitat d'un gos. Hi ha gossos més nerviosos, més tranquils, hi ha gossos més sensibles, altres no tan sensibles, al tacte. O sigui, parlen més de temperament. Sí. Però jo t'accepto que es podria arribar a parlar de personalitat.
Bé, jo ho he dit per una comprensió dels oients, no?, de que entenem tots més el tema de la personalitat, no?, que això. Doncs res, no, continuem.
No, i ja que parlàveu de la personalitat, també és cert que si hi ha gossos que tenen diferents personalitats, entre cometes, això també fa que quan tu li vulguis ensenyar alguna cosa hagis de fer més èmfasi en una cosa o una altra, perquè depèn dels caràcters també, com amb les persones, que a vegades som més maleables o menys. Sí. Suposo que això també es deu tenir en compte.
Sens dubte. El que deia la Carme, de la personalitat, jo, si ho comparem amb l'intel·ligència, evidentment tenen una intel·ligència. No és la intel·ligència dels humans, ni molt menys, no? Però, bueno, vindria a ser com el vol de les gallines. Es pot considerar que volen? Sí, però no és el vol del falcó, no? Diguéssim, es podria fer un tipus de comparació d'aquest estil.
I en el cas de l'ansietat, és un tema que tractes molt sovint?
Déu-n'hi-do. Ocuparia al voltant del 20%, 40% de les consultes.
Sí, que és una cosa que preocupa molt.
És que el problema està en quan és fase molt aguda. Tornem a lo mateix. Prevenir hagués estat molt senzill. Llavors, quan és fase aguda, realment és complicat, perquè llavors ja hi ha una denúncia de l'amo, dels veïns, i tot corre molta pressa i és complicat. La solució no és immediata. Si pels oients, potser que expliquem una mica els símptomes d'ansietat per separació, perquè potser si no van perduts. Normalment es dona tres símptomes, no? Sol ser una dependència excessiva dels amos, i la sintomatologia té lloc quan el gos, bàsicament, es queda sol, alguns, en casos molt extrems, inclús quan el gos està dins la mateixa casa, lluny dels amos. Però generalment és quan el gos es queda a casa sol. I aleshores els símptomes solen ser conducta exploratòria que es manifesta amb destrosses, normalment sol ser la porta de sortida, però poden ser altres coses, mandos de televisió, bueno, de tot n'hem vist. Què més? El següent punt seria tot tipus de vocalitzacions, lladrucs, udols, gemecs, etc. I això, si és molt agut, sol haver-hi pèrdua del control dels esfínters, és a dir, caques i pipis.
I quines serien les causes que provoquen aquesta ansietat? A grans trets, perquè, clar, pot ser molt divers.
Hi ha moltes hipòtesis, n'hi ha com 5 o 6. Això sol passar quan hi ha un hipervincle. És a dir, per exemple, els daltabaixos solen ser l'1 de setembre, no? Que el gos ha passat d'una situació a una molt millor, que és les 24 hores amb l'amo. Aleshores, tornem a treballar tots, es queda 8 hores sol i sol haver-hi drames. També sol passar en períodes de baixa, períodes d'atur, caps de setmana llargs. Digue'm, Carme.
No, perdona, no, volia que acabessis. No, és que al fil d'això et volia dir una altra pregunta del tema del símptoma d'ansietat per separació. A part de la solució que vosaltres plantegeu com a professionals, com a especialistes, es pot previndre, tu mateix. Exactament, ho has dit. Sí. Llavors, tu creus que es podria donar algun consell als oients per previndre o això, com podria ser, per exemple, que quan ells marxin deixin una mica de roba amb olor, que ells puguin sentir-se acompanyats, o la ràdio, que s'acostumin a escoltar la ràdio amb gent perquè els sorolls, llavors, quan es queden sols, tampoc els espantin. No sé, jo ara parlo, però jo sóc profana.
Sí, bàsicament la prevenció, per no allargar-nos excessivament, perquè aquí el temps corre molt ràpid, es basaria bàsicament en 2 punts. Un seria, o 3 punts, un seria que quan ell estigués sol, contrapesar-ho amb algo atractiu, de tipus, no sé si coneixeu els objectes, les joguines, els kongs i els bublers, que són com un... Jo li dic sudokus per gossos. Introdueixes un menjar que li agradi molt al gos, però l'extreure el menjar no és immediat, de forma que ha d'estar molta estona entretingut. Com també estona està entretingut, no està destrossant, no està abordant, i com que la soledat és negativa amb el gos, a l'altre costat de la balança hi ha algú positiu, dius, doncs no està tan malament, no està tan malament quedar-se sol. Això seria el punt número 1. El punt número 2 seria fer-ho progressivament, no començar amb el cadell de 8 hores sol, o sigui, mica en mica anar allargant períodes. I el tercer punt seria que al llarg de... mentre ens relacionem amb el gos, està clar que el gos el tenim per disfrutar-lo, per jugar amb ell, per acariciar-lo, per el que sigui, però hauríem de cuidar amb atendre, dedicar-li a aquest tipus de coses quan ell no ho sol·licita. Seria com una paradoxa. Quan ell està relaxat és quan obté. És a dir, si estem al final del dia trinxats al sofà i el gos ens desplega totes les seves arts de seducció, ens rasca amb la pot, ens porta la joguina, ens posa el cap perquè l'acariciem, qualsevol cosa d'aquest estil, suposo que els amos que tenen gos ja saben de què parlo, més aviat seria recomanable rebutjar aquesta oferta, com a norma general. Aleshores, a la que el gos s'ha ajegut al seu jaç i veiem que el seu cap s'ha anat a un altre lloc, que ja no està sol·licitant això, si ho volem complaure, doncs endavant. Però que sembli que hem sigut nosaltres els que hem portat l'iniciativa.
Llavors, quan està sol, això serveix, és més positiu. O sigui, el fet de tindre una recompensa...
Clar.
Pot associar a ell una recompensa si està tranquil.
Sí, o sigui, el que fa és contracondicionar. Com que la soledat és negativa, si tu li poses aquesta mena de joguets, que per cert, quan arribem els hem de retirar, també pot servir un nervió, aquests ossos de pell de buf, el que li diuen, o
sí,
estan entretinguts rossegant. Però és posar-lo algú atractiu perquè sospesi, dir, pues, està més capficat amb això i no està tan pendent de cas.
Relacionar la tranquil·litat amb una recompensa.
Això mateix.
I també no fer-lo tan dependent de l'amo.
Bueno, aquest seria el tercer punt que he dit. No atendre les seves sol·licituds d'atenció, d'afecte o de joc, sinó quan no ho sol·licita.
I suposo que també en el cas de si acollim un gos o adoptem un gos que ha sigut abandonat, l'ansietat aquí també juga un paper important, perquè jo almenys parlo per un cas que conec.
Sí. Perdona, quan adoptem un gos d'una protectora?
Sí.
Val.
Per al cas que potser ha estat abandonat, després si potser deixem... Jo conec un cas, tinc una amiga que té 2 gossos i el segon va ser d'una... El té en acollida, no l'ha adoptat, el té en acollida, el té a casa seva, i quan marxa, si marxa amb l'altre gos i el deixen sol a casa, doncs es torna agressiu, comença... a destrossar la casa. Ja li he passat dos cops i suposo que una de les causes que també s'ha de tractar i s'ha de vigilar en aquest cas, si es tracta l'agressivitat, s'ha de tenir en compte si
però
és un gos.
Si està sol no crec que sigui agressiu. Deu ser, deu causar destrosses, dic jo.
Bueno, causa destrosses,
val,
sí.
Fruit de l'ansietat. Sí. Sí, aviam, sap greu dir-ho, però és cert. És a dir, va haver-hi un estudi que els gossos mestissos eren més, patien més aquest problema dels gossos de raça, i això es va deduir d'aquí, de les dades aquestes, que com que la majoria de mestissos, de gossos mestissos provenen de protectores, clar, el fet d'estar en protectora passa dues coses. Hi ha hagut un abandonament traumàtic i està confinat. El confinament excessiu pot ser un dels factors que facin que desenvolupin aquesta problemàtica. I en segon lloc, hi ha un altre... al mateix temps, també pot ser que aquest gos que ha estat adoptat fos precisament rebutjat perquè patia aquesta problemàtica.
Però en qualsevol cas, Oriol, un animal abandonat, la seva conducta és reconduïble, la veritat.
Sí, home, dir, i tant. I hi ha molts casos de gent superfeliç amb gossos de protectora.
Superfeliços.
És més, si adoptem un gos adult, pot ser que no tinguem de fer l'educació prèvia dels problemes de caques i pipis, que això ja vingui fet.
Això és molt important, és molt important, tenir que ser comprensius i entendre que un animal que ha estat abandonat efectivament ha tingut un trauma i que pot haver un temps que tingui una conducta, però per això tenim els especialistes, inclús les pròpies protectores avui en dia, els centres d'acollida, ja saben com solucionar-ho o aconsellar a la persona que adopta.
I tant, i tant, sí, sí. Hi ha un exèrcit silenciós de gent que cada dia fa molta feina i té molt mèrit i jo crec que mai se'ls hi reconeix prou.
I sí, també el que parlàvem al principi, de conscienciar també els amos, que moltes vegades és això del càstig, que s'ha de treballar, que s'ha de tenir paciència, que si fan això no és perquè volen moltes vegades, sinó perquè s'han donat casos...
I a més, els que hem tingut experiència en recollir animals abandonats sabem que molts són superagraïts, la majoria són superagraïts, eh? És un dels gossos, uns animals que et donen moltíssimes satisfaccions.
Doncs avui hem parlat amb l'Oriol Ribas, etòleg. Gràcies, suposo que alguna vegada més ens vindràs a visitar per explicar i tractar altres temes.
Encantat de la vida. Donar-los moltes gràcies al Manel, a la Carme, a la Neus i tots els membres d'ADA, que fan també una tasca fantàstica des de fa molts anys.
Oriol, com al principi, al començament, has parlat d'un etòleg que jo admiro molt, que és el Conrad Lorenz, i te recordes que ell va descobrir la impronta natal?
Sí,
ens agradaria que la propera vegada ens parlessis una miqueta perquè els nostres oients entenguessin el que és.
Un tema apassionant, m'encantaria.
Gràcies. Sí,
sí. Gràcies, Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Hola amics, amigues i animalons, perquè amb ells també els agrada la música. Abans us feia una endevinalla, ho recordeu? Teníeu que reconèixer aquesta veu quan cantava, amb duet, amb el Tony Bennett.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
Doncs bé, és la Lady Gaga, perquè vegeu que a part de tota la parafernàlia en què es presenta, hi ha una bona veu i també una bona cantant. Continuem. He seleccionat, de moment, dos talls del darrer disc de la Marató. Suposo que molts de vosaltres el té, perquè es té que ser solidari. En primer tall és una versió de Moon River, de l'Henry Mancini, que es presentà als anys 60 a la pel·lícula Breakfast at the Tiffany's, que en castellà era Desayuno con Diamantes, i ara en català Riu de Lluna. És una cançó preciosa. Obtingué Oscars, Grammys i un munt de guardons. L'interpreta ara la Maya Montero, que era la cantant d'Oreja de Van Gogh, i li segueix un catalanitzat Alejandro Sanz, que ho fa molt bé. La cançó és No m'equiparis, que el Serrat li ha col·laborat en la traducció. Alejandro Sanz és un gran cantant. forma part, al meu parer, d'aquells cantants de la veu trencada com el Sergio Dalma, el nostre Sergio Dalma, o moltíssims italians, moltíssims italians. Escolteu-les i fins a la propera, si Déu vol. Fins aviat.
Que cruixi les potes del balancinera, un bot un el televisor. Ara que plou a la sala i s'apaguen espelmes d'un cel que paria claror. Ara que corren els lents escampant poesia i el món es desperta mandrós. Ara que trona un silenci feroç, ara s'ofega la tos. Ara que hem vist que el temps passa i podem mirar-nos darrere el rancor. Ara t'ensenyo d'on vinc i com tinc fet amb mi que és el motor. Ara que troba refugi al meu pot, els teus dubtes m'esperen al cor. Ara t'ensenyo d'on vinc i de quin material tinc fet el cor. Jo vinc de l'aire que t'enxugava amb tu la pell, amor. Jo sóc el barri, el carrer on vas trobar-lo a ell. No m'equiparis, baix a la terra en un pincel per tu. Perdona'm-me, jo no m'assemblo gens a ell, ni a ni a cap altre. la que salten els gats remenant les deixalles. Miola és la triste cançó. Ara que t'has quedat sense paraules, compares, compares amb tanta passió. Ara ens podem reconèixer sense que s'enredi el retrovisor. Ara t'ensenyo on va dur-me la vida i les ferides que em va deixar l'amor. Ara no vull crits ni trames, sols una conversa tranquil·la entre els dos. Si vols t'explico el perquè t'estimo, si vols explico per què no. Jo vinc de l'aire, que jugava amb tu la pell i l'amor. Jo sóc del barri, el carrer on vas trobar-la, no m'equiparis. Baix a la terra en un pinzell per tu, perdona-me. Jo no m'assemblo gens a ell, ni a ell ni cap altre. M'aixugui de la teva pell, que ens desenclavi, que t'esborren del meu pols. Sisplau, no em parlis. Que algú m'aixugui de la teva pell, amor, que ens desenclavi. Tu ets el destí, jo la fortuna.
Encetem ara l'última secció del programa d'avui amb la Neus. Bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda a tothom.
Aquesta secció que es diu SOS Adopcions, que com el seu nom indica, doncs presentarem animalons, gossos i gats.
Exacte, per donar una segona oportunitat.
I avui a qui ens presentes, Neus?
Doncs mira, Arantxa, avui us vull presentar a dos gossets i una gateta. Si et sembla bé, començarem pel Bruno, que és un gosset.
Uh-huh.
El Bruno és un gos de 3 anys, de mida gran, i és tipus pastor alemany, amb el pèl curt i claret, un color marró claret. I destaca la seva mirada, té uns ulls molt vius. Va arribar al centre quan encara era un cadell. Del seu caràcter, us puc dir que és molt simpàtic, molt sociable i que li agrada molt passejar. Ens comenten que és un gos que pot ser molt bo de vigilància, doncs està atent a tot el que passa al seu voltant. I un apunt, es porta bé amb els gats. No hi ha cap problema amb els gats. Ara us explicaré a l'Iron. L'Iron és un gos adult d'uns 8 o 9 anys aproximadament. És molt obedient i afectuós i es porta molt bé amb els altres gossos. És tot peludet, tot amb una carona molt divertida i molt dolça. Porta 6 anys al centre i ens comenten un fet molt divertit, que li hauria d'anar bé en el gimnàs perquè està una miqueta grassonet.
Ha de fer exercici.
Ha de fer exercici. A l'Iron i al Bruno els podeu trobar al CAT Maresme Argentona. I ara us dono el telèfon. És el 93-797-4272. Repeteixo, al CAT Maresme Argentona, 93-797-4272. Us he dit que us portava una gateta, i la gateta és la Bona. La Bona és una gateta molt jove que va aparèixer en una colònia de gats pel carrer. És una gateta negra, amb unes taquetes blanques pel coll i que té uns ulls també molt vius. És molt tranquil·la i carinyosa. Està esterilitzada. Però mireu, la Bona és positiva amb immunodeficiència felina. Això comporta que ha de viure sola o amb altres gats que com ella també ho siguin. Si voleu adoptar la Bona, us heu de dirigir o heu de contactar amb ASOA.
Això, el telèfon és el 661-945-323. Repetim, això, 661-945-323. Per qualsevol altra informació, sempre us podreu dirigir al telèfon de l'ADA, al 902-19-7600, per qualsevol adopció o cosa, qualsevol pregunta que podeu fer. Doncs això és tot, Arantxa. Avui els nostres protagonistes han estat el Bruno, l'Iron i la Bona. Desitgem que puguin trobar aquesta família que tant els hi fa falta. I això és tot. Fins la setmana que ve ens tornem a retrobar aquí, a Sos Adopcions.
Molt bé, Neus, doncs tant de bo que rebim moltes trucades, tant al Maresme Argentona, a SOA, o si algun altre oient té algun altre dubte o vol Exacte. Fer alguna altra pregunta, doncs que es posi en contacte
amb nosaltres, amb l'ADA.
Amb l'ADA.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes.
Això ha estat tot per avui. Finalitzem el nostre programa i ens acomiadem i us esperem el proper divendres, com ja sabeu, a la mateixa hora, de 3 a 4 de la tarda, a la veu dels animals i la natura. A més, actualitat, curiositats i coneixement del món dels animals i de la natura.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.